Gregori Oluri, bona nit.
Hola, bona nit.
El Gregori Oluri ens ha portat dos llibres, un dels quals es diu Digitalitzar és democratitzar, com a pregunta, el cas dels llibres, i l'autor és Robert Darton, i l'altre és de Nicholas Carr, es titula Què està haciendo Internet con nuestras mentes superficiales, afegeix.
Mira, a mi em preocupa, jo aquest tema el veig bàsicament des de l'escola, que m'interessa molt, molt. I estic veient d'una manera molt clara que hi ha una mena de presentació d'internet com si fos la darrera versió de la teologia de l'alliberament. Internet i les noves tecnologies ens faran lliures, intel·ligents i...
La terra promesa.
Exacte. Jo crec que tenim prou experiències com per saber que no hi ha guany sense perdues. És a dir, la història humana és una història molt curiosa i allà on hi ha un guany apareix una pèrdua. En el cas d'internet, això m'ho va fer a mi veure Javier Elzo, el gran sociòleg de Deusto Basc, que em deia, mira, l'Uri em va dir a Sitges, que es van trobar en un col·loqui sobre aquest tema, i deia, l'Uri, mira, el que està passant en internet és ni més ni menys que el compliment dels evangelis. I va dir, home, Javier, m'has d'explicar què tenen a veure. Quin va? Lucas. Diu, sí, mira, es diu en un moment determinat, el qui té, se li donarà. I el qui no té, encara el que no té, se li traurà. I és cert, és cert. És a dir, la gent que accedeix a internet en una ment més o menys estructurada, que té criteris, que sap el que vol, que sap ordenar la informació que li arriba, internet és un multiplicador extraordinari de totes les seves capacitats. Si no és així, internet és un multiplicador extraordinari de tota, diguem-ne, la temptació humana cap a la trivialitat i a la dispersió. Per tant, és una teologia de l'alliberament? No ho sé. Jo crec que la internet és una pròtesi extraordinària que ens hem generat i amb la que no farem moltes més coses amplificades, però no moltes més coses de manera qualitativa que les que fan a les nostres mans.
Però què vols dir, que és molt perillós per la gent jove el tracte amb l'internet?
Jo no, ara no m'estic referint a la informació que pot aparèixer en un moment determinat en mirar una finestra. M'estic referint bàsicament a alguna cosa que ja s'està començant a estudiar, que és la pèrdua de la capacitat per l'atenció profunda. Internet, per les seves pròpies característiques, tendeix a dispersar l'atenció. La pantalla se'ns omple immediatament d'informació i cada puntet de la pantalla és una crida a alguna cosa que aparentment és molt interessant. Quan una pantalla, un espai com el d'una pantalla, és una crida a 15 pantalles noves, doncs és molt difícil saber orientar-se amb un relat coherent de pantalla en pantalla. I llavors hi ha molta gent que creu que el que es proporciona a internet és precisament la capacitat de perdre'ns. Mira, no ho sé, a vegades és molt bo perdre's i a veure què t'hi trobes, però quan estàs treballant és bo saber què és el que vols i sobretot com organitzes el que t'estàs trobant. Necessites ser, en certa manera, el constructor del teu relat, perquè si no t'acabes perdent. I jo això es veu d'una manera molt clara, per exemple, en els adolescents que a l'hora de fer un treball ja no van a les biblioteques, el fan des de casa seva i el fan acumulant una gran quantitat de dades sense un criteri cohesionador.
Però aleshores potser el que ha de canviar també és la manera d'avaluar-los, no? És a dir, la informació ja es dona gairebé per suposada, perquè fent quatre clics ja la tens gairebé tota. Aleshores potser el que se'ls ha de demanar també és que la relacionin, i això sí que implicarà un treball més profund.
Dues coses, exactament. Hem de demanar que la relacionin i hem de demanar que no plagin. El plagi és un fraude. És un frau intel·lectual, l'autor al que copies i a tu mateix. I jo et podria dir alguna experiència meva a la universitat d'alumnes que em presentaven treballs doncs absolutament plagiats, no? I que a més, jo estic parlant d'un curs, això era un tercer de carrera, que quan els hi deies, escolta, això et sembla honest? I em deien, per què no? Això volia dir que estaven... En tot cas, tornant a Darton, Darton planteja una qüestió que és dues qüestions per mi, de les moltes que planteja, dues qüestions que són molt rellevants. La primera, sense adonar-nos-en, hi ha determinats instàncies, per exemple Google, que estan assolint un poder extraordinari. Per exemple, demanen a les biblioteques més importants del món que els cedeixin els seus continguts i després ells, una vegada que tenen aquests llibres sota el seu control, venen la possibilitat d'accedir-hi a les mateixes biblioteques que els han venut o que els han cedit els productes. No? I diu, el Dantor diu, escolta, això d'internet pot fer la realitat, aquella vella aspiració dels il·lustrats del 17 i del 18 de la República de les Lletres, o pot fer realitat l'anarquia dels illetrats. Però bueno, aquest és el repte, ja deia Hölderlin, això ho vam comentar l'altre dia, que allà exactament on està el que salva està el que es perd, no?
Clar, però aquí en tot cas el problema pot ser de tracte comercial, és a dir, aquí el contracte no està ben fet, però una altra cosa és com valorem la possibilitat de, a través del nostre ordinador, d'accedir doncs, a això, a aquesta república de les lletres, que tants i tants i tants llibres, potser arribarà un dia que tots els llibres estiguin digitalitzats. Això per què ha de ser dolent?
No ha de ser dolent, però tampoc ha de ser bo. En lloc està escrit, ni que sigui bo ni que sigui dolent. Això és per mi el que crec que hem de traure com a conclusió bàsica d'aquest llibre de Danton.
Però la República de les Lletres hi somiaven els il·lustrats. I Borges imaginava també aquella biblioteca sense fi.
La República de les Lletres partia de la hipòtesi, avui sabem que molt ben intencionada, de que la cultura ens farà lliures. Avui sabem que, bé, que potser no. La cultura es farà lliures, però els ciutadans de les democràcies avançades no necessàriament són consumidors de cultura. Bueno, hi ha molts productes subculturals que els atrauen molt més. Llavors, la correspondència que t'hi trobaves entre Voltaire i els il·lustrats europeus, aquella correspondència que després, quan l'edites, doncs t'omple no sé quants tomos, no? En la que es pren el puls d'una manera molt seriosa a l'Europa del seu temps, avui ja no la tens, perquè precisament ens manca aquesta capacitat de reflexió de l'escriptura profunda i de la lectura profunda. Jo crec que estem caient en la trampa de la immediatesa.
Mm-hmm. Ara, tu abans has dit, no hi ha guany sense pèrdua.
Sí.
També es pot dir, no hi ha pèrdua sense guany.
Ui, això no ho tinc clar. Jo, no? Per exemple, em sembla que l'edat és una pèrdua que no l'acabo de trobar el guany.
Però algunes coses millors deu tenir el Gregorio Luri d'edat madura que no pas el jove.
Ui, les canviaria tots per saber que la bellesa transeunt que passa al meu costat se n'adona que estic allà present.
Potser la teva dona no.
No ho sé, millor no preguntar-s'ho.
Escolta, em sembla que això és deixar-se arrossegar una mica per la melancolia, que algun cop t'he llegit a dir que...
Sí, fora.
Ho esborrem.
En tot cas, reconec que jo aquí sóc d'aquests lletraferits que encara consideren que el llibre és un objecte d'una sensualitat extraordinària.
I tant.
I crec que, a més, mai no es llegeix amb els ulls, que es llegeix amb el tacte, no? No sé si puc contar una anècdota d'un llibre que vaig trobar en un llibreter de vell.
I tant.
Fa uns anys, que era la història de l'erotisme de Batall, 5 euros, em va semblar un preu raonable. El que passa és que en obrir-lo em vaig trobar amb la primera pàgina en la signatura de Montserrat Roig. I en passar pàgines, diu, o sigui, que està subratllat per Montserrat, i aquestes anotacions són de Montserrat Roig. De sobte, aquesta és una experiència, t'adones una experiència que només te la pot donar un llibre.
Considera't un home feliç per haver-ne pagat només 5 euros.
5 euros.
Ja ens el portaràs un dia.
I tant.
Moltíssimes gràcies. Jo crec que un altre dia hem de continuar parlant d'aquest tema, de què està fent internet amb les nostres ments, de si digitalitzar és democratitzar. En tot cas, aquest primer episodi ha estat molt interessant. Gregorio.
Un plaer.
Igualment.
Com sempre.
Bona nit.